4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dilluns 16 de setembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluïsmi Pérez.
Una altra jornada molt transparent, la que estem tenint aquest dilluns, i simplement amb alguns núvols pentinats pel vent que va bufant en algunes comarques i que simplement deixen el sol una mica tèrbol en algun moment, però són núvols completament descafeinats. Aquest vent que continuarà sent molt insistent a totes les comarques de Girona, fent que hi hagi mala mar a la Costa Brava i també a gran part de Tarragona, aquest vent de dalt, vent de mestral, que no deixarà de bufar. Un cel, ja diem, amb pocs núvols, i pel que fa a la temperatura, torna a enfilar-se, i de fet, al llarg d'aquesta tarda, tornarà a fer força calor, màximes de 25 a 30, 32 graus fins i tot, que tindrem a l'ombra a les comarques de Tarragona. Pel que fa al dimarts, canvi de situació, de moment al matí i al migdia no pas, hi haurà un cel ben blau, encara vent a Tarragona i a l'Empordà. Però el dimarts a la tarda i al vespre, sobretot, començaran els ruixats al sud de Girona, la Catalunya central i les comarques de la costa tarragonina i barcelonina. N'estarem pendents a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats us parlarem de la prohibició dels mòbils a les aules com a novetat aquest curs. En parlarem amb el santcugatenc Diego Redolar, neurocientífic. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva per repassar l'actualitat del cap de setmana. A partir de les 5 coneixerem la santcugatenca Carme Conesa, actriu i cantant. Continuarem amb el món de l'empresa per saber de la iniciativa My Moment Box, amb la seva creadora, la Berta Gusi. I acabarem amb cultura per parlar del film El 47, amb dos actors pretencs que hi han participat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 de la tarda ens actualitzem, ho fem amb la ronda d'actualitat que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Els castellers de Terrassa van celebrar una de les jornades més importants i característiques que organitzen en honor de l'avi Emili Miró, un dels fundadors de l'entitat i un reconegut membre del món casteller. Aquesta diada del cap de setmana es van acompanyar els castellers de Sants i els de Badalona. Malgrat que els Blau Turquesa van intentar repetir l'actuació de la Festa Major, van acabar fent alguns canvis oferint altres construccions. Així, finalment, els terrassencs van aixecar un 7 de 7, van fer un intent desmuntat de 4 de 8 que es va materialitzar en un 2 de 7 i a la tercera ronda van alçar un 4 de 7 en Pilar. Pel que fa als castellers de Badalona, van aixecar un 5 de 6, un 3 de 7 a la segona ronda i, finalment, un 2 de 6. Els castellers de Sants van iniciar l'actuació amb un 2 de 8 en folre, van seguir amb un 4 de 8 i van acabar amb un 3 de 7. a la Diada Castellera, els castellers de Terrassa van tancar un cap de setmana plena d'activitats adreçades a tota la família, especialment pensades pels més menuts, perquè descobreixin i s'endinsin en aquest món casteller.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cocapital. Sabadell, Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. A partir d'avui s'està millorant l'asfalt del carrer de Calassanç Durant. En el marc del pla de millora els diners als carrers, l'Ajuntament de Sabadell ha decidit actuar en aquesta part de la ciutat, cosa que comportarà també restriccions de trànsit durant aquests dies. La circulació al carrer queda restringida als veïns i vehicles de servei, i l'itinerari alternatiu cap al tanatori es pot fer a través del passeig de Gaudí, el carrer de Sol i Padrís i l'avinguda de Garap. N'ha parlat l'alcaldessa Marta Ferrés.
Molt important per la gent de la ciutat, que vingueu al tanatori, sobretot vieu, no vingueu per aquí a la Sant Duran, heu d'anar per la Ronda Orient, que hem fet un canviat del sentit, doncs, perquè es pugui passar per allà, i no per dintre de les cases del Garcia, perquè si no aquí us trobareu doncs, allà. Molt contents de poder fer aquesta obra, d'invertir, com hem anat dient, els diners als carrers, i per tant també guanyar dignitat per aquest tros salvant.
La primera fase dels treballs inclou la substitució de les instal·lacions d'aigua i clavegueram i l'ampliació de la vorera del carrer, a més de la substitució de 7 pins que estan provocant desperfectes al ferm i que comporten risc de caiguda. Ara es posaran 11 nous arbres adaptats a l'entorn per crear espais d'ombra.
Gràcies, Pau. Anem ara fins a Badalona. Des d'allà ens informa Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda. El PSC acusa l'alcalde d'irresponsable. No actuar davant l'increment dels robatoris amb violència durant el primer semestre de l'any. El líder socialista, Fernando Carrera, defensa que García Albiol amaga les veritables dades empiulades sobre delinqüents multireincidents i no actua davant la veritable arrel del problema. Carrera considera que Badalona ha viscut un estiu negre pel que fa a la seguretat. Ha posat com a exemple l'increment del 13% del robatori amb violència que deixa el balanç del primer trimestre del Ministeri d'Interior en comparació amb l'any passat. El socialista defensa que l'alcalde només parla dels furts quan aquest tipus de delictes s'han reduït lleugerament i de multireincidència. Escoltem Fernando Carrera, president del grup municipal socialista.
El veritable problema o el problema més greu són els robatoris amb violència. I d'això no se'n parla. Què passa amb els robatoris amb violència? Lo primer, si és robatori amb violència, la persona entra a presó. Per tant, no tenim aquí el problema de si són multireincidents o no. I l'alcalde el que fa permanentment és parlar de multireincidència, però clar, és que el dibuix de la ciutat és terrible.
El líder socialista lamenta que García Albiol centri els seus discursos a assenyalar l'origen dels delinqüents. Assegura que això vincula migració amb seguretat, quan per Carrera un dels factors que més influeix són les condicions econòmiques i socials de la població. En una entrevista al Badalona Matí, Carrera ha lamentat, en aquest sentit, que el govern local no hagi anunciat cap projecte per millorar les condicions socials dels veïns dels barris més vulnerables de la ciutat.
Gràcies, Santiago. Seguim ara des del Prat de Llobregat, en Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda. El binomi La Dona i l'Esport ha estat l'eix central de la 21a trobada de dones del Prat, que com cada any celebra el Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. Precisament enguany la jornada ha girat entorn de com l'esport millora la qualitat de vida de les dones. En aquest sentit, la Mònica Solana Tramunt, preparadora física, fisioterapeuta, professora de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i ponent de la xerrada central d'aquesta trobada, ha destacat que cal tenir una mirada feminista per tal d'adaptar les pràctiques esportives a la dona, tant per qüestions genètiques com hormonals.
Les dones tenen una particularitat per la seva constitució i la seva genètica, doncs que les fan més susceptibles, per exemple, a patir més lesions en el genoll, per certes desalineacions que tenim, i també per altres qüestions relacionades més amb com la dona madura i després de la menopausa pot arribar a patir en segons quins casos una malaltia que és una descalcificació dels ossos, que es diu osteoporosi.
Després de la ponència, la trobada de dones s'ha recuperat als tallers posteriors, on les dones participants han pogut intercanviar experiències i passar una estona plegades.
Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Castellà del Vallès va repartir durant el curs 2023-2024 un total de 2.732 quilos d'aliments en 7.808 àpats, a més de 300 famílies del municipi amb necessitats socials o econòmiques especials en el marc del projecte Recuperem Cuina per Compartir. Aquests són els darrers resultats del projecte, una iniciativa d'aprofitament alimentari a les escoles impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, en què també hi ha implicats els ajuntaments de la comarca, les empreses que ofereixen el servei de menjador escolar, empreses amb menjadors col·lectius i les entitats socials.
Gràcies, Guillem. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Marc Castro.
L'escola per a nois Viaró, vinculada a l'Opus Dei a Sant Cugat del Vallès, ha iniciat un procés d'integració amb el Canigó, un centre educatiu només per a nenes ubicat a Barcelona. En una carta adreçada a les famílies, les dues escoles, a la qual ha tingut accés Cugat Mèdia, els col·legis informen que aquesta fusió els permetrà assolir les sinergies necessàries per continuar oferint el seu model educatiu, tot i no comptar amb finançament públic. En el comunicat, els centres lamenten que l'actual llei d'educació, la LOMLOE, limiti la llibertat dels pares a escollir el model educatiu per als seus fills, a l'impedir que els col·legis d'educació diferenciada per sexes puguin mantenir el concert. Les famílies d'aquestes dues escoles estan cridades aquest dilluns al vespre a una reunió informativa.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. You can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Els telèfons mòbils als centres educatius ha estat un tema de debat intens en els darrers anys. Des d'aquest curs, el Departament d'Educació ha implementat una normativa que prohibeix totalment l'ús dels telèfons intel·ligents a infantil i primària. Als instituts, a l'etapa d'ESO, tampoc se'n podrà fer ús, però estarà a mans de cada centre decidir si l'utilitzen per a usos educatius en moments determinats. Per parlar-ne i entendre quin paper juguen els dispositius mòbils en el procés d'aprenentatge i socialització dels joves i infants, ens acompanya el santcugatenc Diego Redolar, que és doctor en neurociència, professor titular i director del grau de Psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya i com a director del Cognitive Neurolab de la UOC. Diego Redolar, benvingut.
Bon dia. Què
com
tal,
estàs? Com
estem? Molt bé, molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies per convidar-me a venir aquí.
Ara explicàvem que fa una setmana ha començat el curs amb aquesta nova normativa que prohibeix l'ús i la presència dels mòbils a les aules. No sé si aquesta regulació arriba a temps. Com valores la possibilitat doncs, que es puguin fer correccions?
Jo crec que arriba a temps perquè sempre que tenim accions que d'alguna manera es basen en l'evidència i permeten corregir coses que hem detectat que no acaben de funcionar bé, sempre són benvingudes. L'única cosa és després com s'implementen, què mesura s'implementa i després la lectura que podem fer dels diferents agents implicats.
Uh-huh. Coneixes la normativa? Saps exactament el que em ve a dir? Què és el que hauran de fer els centres, els alumnes?
Sí, més o menys, o sigui, els trets vertebrals de la normativa els conec i han coses més específiques que potser se m'escapen, però penso que també de cara als centres educatius això serà un repte, poder tenir present tota la normativa i poder implementar-la d'una manera correcta a les aules i al final al procés educatiu. Perquè des del meu àmbit, que és la neurociència, sí que és veritat que tenim informació, primer, que hem de tenir present les noves tecnologies i els dispositius mòbils, tauletes mòbils presents o com elements possibles menys presents en el que és un procés d'aprenentatge, però també vigilar amb cautela per totes les problemàtiques que representen en el procés d'aprenentatge dels nostres infants i també de la part més social i de socialització de la canalla.
Un dels objectius de la mesura és preservar la concentració dels estudiants. Com afecta la presència dels telèfons mòbils al rendiment acadèmic? És a dir, l'atenció a l'aula i al neurodesenvolupament, que és el tema que tu domines.
Sí, en l'àmbit de l'atenció és un dels àmbits que nosaltres hem vist i altres investigadors han vist més, que com pot afectar de manera deletèria i de manera negativa. Ja sabem que, sobretot, l'ús del mòbil i l'ús de diferents elements del mòbil, com són les xarxes socials, el que fan és alterar diferents tipus d'atenció. Atenció sostinguda, atenció dividida, afecten d'una manera bastant marcada els mecanismes atencionals sobretot de cervells que s'estan desenvolupant. I sabem que està afectant el seu funcionament, sabem també que inclús poden afectar a la part més estructural del cervell. El que no sabem és després les conseqüències que poden tenir a més llarg termini, el que és el desenvolupament del cervell o el desenvolupament també d'adquisicions de funcions cognitives o inclús de la part més de cognició social i d'adaptació, inclús regulació emocional dels nens. I això, falten encara estudis més longitudinals al llarg termini, però sí que tenim ja moltes evidències de com afecta negativament, i l'atenció és un dels temes on afecta més.
A l'etapa de secundària, la norma prohibeix els mòbils, excepte quan hi ha finalitats pedagògiques que determina el centre. Quina diferència hi ha amb els ordinadors que de moment es continuen utilitzant a molts centres educatius?
Clar, hi ha molts programaris que estan pensats per treballar amb sistemes operatius que no suporten l'ordinador, i això, doncs, el mòbil ho pot suportar molt bé, o tauletes també. Clar, entre el mòbil o la tauleta, és veritat que jo aquí, el meu posicionament és que el mòbil està molt lligat a les xarxes socials i està molt lligat a diferents elements que es fan servir i que són els que més afecten a les capacitats cognitives. La tauleta no està tan vinculada, i aquests programes que es poden fer servir en l'àmbit educatiu també es poden instal·lar en iOS, Android, però de tauletes i no de mòbil. I jo penso que això també és un dels aspectes que s'hauria de tenir present, intentar eliminar el mòbil i potser canviar mòbil per tauleta. Òbviament, això pot encarir una mica tot el tema de com fer servir els nous dispositius digitals en un àmbit educatiu. Però és veritat que al final ho hem de tenir present, perquè la intel·ligència artificial ja és una realitat, hi ha programaris molt bons que es poden fer servir en l'àmbit educatiu. Òbviament, això no descarta la metodologia tradicional, perquè sabem ja també que les nenes i nens han de llegir en paper i s'han de fer moltes coses en paper. Però és veritat que són eines que poden ajudar en el procés d'aprenentatge d'una manera coadjuvant i d'una manera paral·lela. I això avui en dia no podem descartar, sobretot per totes les eines d'intel·ligència artificial. Però jo deixaria i separaria el mòbil de la tauleta, perquè és molt diferent.
És diferent. Algunes veus díscoles, els contraris a la prohibició, aleguen que la prohibició precisament dels mòbils pot afectar les competències digitals de l'alumnat, que és una altra de les competències que està sobre la taula. Vostè què en pensa?
Jo penso que no, perquè les competències en un entorn digital, els nadius digitals, han adquirit una sèrie de competències que ja estan molt arrelades en el seu dia a dia i en el seu cervell també, perquè ja també tenim moltes evidències que el cervell d'un nadiu digital és molt diferent d'una persona que no va néixer amb les noves tecnologies. És molt diferent. La representació, per exemple, de determinades regions al seu cervell ha canviat amb l'ús de les tecnologies, i això ja ho sabem des de la neurociència. Per tant, jo no crec que sigui un problema. El problema potser és dir, bueno, no hem de fer servir les noves tecnologies o les tecnologies digitals en un àmbit educatiu, perquè jo penso que poden aportar. Però una cosa és, i torno un altre cop en aquesta dicotomia de les tauletes i mòbils, que jo crec que hem de controlar dispositius mòbils, sobretot smartphones, que poden d'alguna manera permetre l'accés a determinats elements, com són les xarxes socials, de com, per exemple, una tauleta pot aplicar-se en un àmbit d'aprenentatge on tenim ja diferents programes que es fan servir amb molt d'èxit en molts països, inclús aquí a Catalunya, i també el tema de la intel·ligència artificial, com això ens pot ajudar també en un procés d'aprenentatge. I això és una realitat que és insoslayable i que no podem treure.
Li hem posat un fre, per tant, al mòbil a partir d'aquest curs. Com preveu que evolucionarà l'ús dels mòbils en l'educació en els pròxims anys, tenint en compte doncs, tots aquests avenços tecnològics i les necessitats que tenen els alumnes?
Sí, jo penso que cada cop hi haurà aquesta dissociació en l'ús. És a dir, ara l'ús del mòbil o l'ús inclús de lo que són els dispositius mòbils, ja sigui mòbil o tauleta, és ampli, és transversal, però com totes eines que poden permetre un ús ampli i transversal, també nosaltres podem dissociar on podem fer un determinat ús i on no podem fer aquest determinat ús. Jo crec que l'evolució serà que a l'escola hi haurà un ús dels dispositius mòbils, però un ús que realment pugui ajudar en el procés d'aprenentatge. Per què? Perquè i és veritat que tenim més evidències des de la neurociència, tenim evidències a nivell educatiu dels efectes negatius d'alguns dels usos que s'estan fent ara mateix de la tecnologia mòbil, però també tenim evidències de com això es pot ajudar en un procés d'aprenentatge. Jo crec que això, la part beneficiosa, al final doncs, l'hem d'aprofitar i s'ha d'implementar d'una manera correcta. Jo crec que serà la visió, perquè és la visió que estem veient en diferents plataformes i és la visió també que tenim des de l'àmbit de l'acadèmia.
En aquest sentit, com creu que la incorporació de les tecnologies emergents, intel·ligència artificial, per exemple, afectarà a l'ús dels mòbils en l'educació?
Doncs mira, la intel·ligència artificial, de fet, jo crec que quan va entrar d'una manera molt ràpida, sobtada, i va generar molta por. Molta por. Jo em dedico a la docència a la universitat i a nosaltres ens va generar molta por. Per què? Perquè d'alguna manera intel·ligència artificial en un àmbit universitari o en un àmbit no universitari d'educació, doncs generava o implica canvis importants. Es va acollir amb por perquè ja pensàvem una mica que podia suplantar la identitat de l'estudiant, tot el tema de còpies, tot el tema de plagis, i això ha generat molta por en diferents àmbits. Els estudiants fan els treballs amb la intel·ligència artificial. Bueno, jo crec que hem de superar tot això i d'alguna manera hem d'aprofitar el benefici que ens pot comportar. Ara mateix hi ha desconeixement, ara mateix hi ha neguit, ara mateix jo penso que encara hem d'aprofundir dels beneficis que això ens pot comportar en un àmbit educatiu. Però jo estic segur que tindrà beneficis perquè ja estem veient que les possibilitats són molt altes, són molt marcades, però hem de mirar com aquestes possibilitats d'alguna manera no redundaran negativament en aspectes que considerem que són importants de mantenir. I això al final és com una cerca d'equilibri on tenim reptes en el món educatiu a diferents nivells que ara mateix són complexos però que ens hem de fer front perquè si no és una realitat que tenim aquí.
A part del vessant acadèmic, l'ús dels mòbils a l'entorn escolar també afecta la relació entre els mateixos alumnes. En aquest sentit, en alguns centres havien destacat que els alumnes utilitzaven el mòbil a l'hora del pati tenien menys interacció entre ells. Això és evident i segurament que es trobaven un al costat de l'altre. Així ho ha explicat a aquest mitjà la directora de l'IES Leonardo da Vinci, Isabel de la Fuente.
I a l'hora del pati doncs, veiem la importància de la socialització, la importància que recuperin doncs, tot el pati de sempre, el pati doncs, jugant, fent esport, gaudint d'una bona conversa i estant al seu aire. Llavors el que sí que els hem prohibit el mòbil, perquè si no era moltes vegades era tan absurd com estar costat per costat i jugant algun joc absurd, cadascú la seva.
Era una realitat això.
És una realitat i també és un dels aspectes que veiem. Per mi és potser el més preocupant. Tot com nosaltres en neurociència parlem d'un àmbit que es diu cognició social, que inclou moltes coses. Inclou la capacitat per relacionar-se amb altres persones, la capacitat d'empatia, la capacitat de regular les emocions amb els altres, i això els mòbils estan tenint un efecte molt negatiu. I això ja són molts estudis, tant des de l'àmbit de la psicologia com des de l'àmbit de la neurociència que posen de manifest l'efecte tan negatiu sobre el que anomenem cognició social. I a mi quan em pregunten si tinc por de l'ús dels mòbils, que puguin suplantar el professorat, que puguin afectar la capacitat cognitiva, a mi el que més por em dona és aquest tema sobre la cognició social. Per què? Perquè al final la cognició social està darrere de moltes altres funcions. Si jo no hi ha una bona interacció entre iguals, si jo no hi ha una bona regulació de les emocions entre iguals, no hi ha aquesta empatia o no hi ha aquestes capacitats que els mòbils, d'alguna manera, estan afectant, doncs moltes altres coses es veuran afectades, des del mateix procés d'aprenentatge en moltes dimensions, inclús la capacitat cognitiva dels nens i després la seva salut mental i el seu benestar, perquè això no es parla molt en l'àmbit infantil, però la salut mental és molt important i jo penso que això ho hem de tenir present perquè seran els nostres adults d'aquí uns anys i han de tenir una bona capacitat de regular les emocions i al final un bon benestar en la seva salut mental. I això és un punt que a mi personalment em preocupa moltíssim. Estaria totalment d'acord de que és un problema, però no només en l'àmbit escolar, sinó després en l'àmbit social. Quan veus colles de grups de nenes i nens que estan que han quedat per sortir, estan al mateix banc i estan al costat i estan amb el mòbil i dius, ostres, no ho entenc. No ho entenc com s'estan perdent moltes de les coses que nosaltres teníem quan sortíem amb amics de parlar, de gaudir de moltes coses que ara no s'estan fent i totes a través de la pantalla. I això és un problema molt, 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 molt seriós.
Doncs avui he parlat d'aquest tema amb Diego Redolar, que és neurocientífic, ens ha acompanyat en el programa, li agraeix moltíssim la visita i en continuarem parlant del tema i d'altres novetats que presenti aquest Sant Cugatenc. Gràcies, Diego.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda i ara és moment per a la tertúlia esportiva dels dilluns. Avui compartim aquesta estona de conversa amb el Miqui Romagosa, que és redactor de la Ràdio Municipal de Terrassa. Miqui, bona tarda. Pip, 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 pip. No hi és. Molt bé, una altra medalla, eh? Em porta la segona. Aquesta setmana serà la de plata. La setmana passada li vam donar la d'or, aquesta la de plata. el salt de perxa. Anem a Sabadell. Raül Chao, periodista, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Carme, com anem?
Molt bé. Molt bé. I tu? I tu?
Bé, el Sabadell ha guanyat, va ser un partit on vam veure 5 gols, així que crec que ha estat un cap de setmana una mica entretingut.
Mm-hmm. Una qüestió tècnica, portes auriculars?
Sí.
És que tenim un problema de delay. Però no sé. És que estem utilitzant una fórmula nova per millorar el so telefònic i la veritat és que avui és el primer dia que ho estem fent i estem una mica en fase de proves. Tornem a trucar? Sí, tornem a trucar al Raül? Doncs a veure si millorem aquest so. Et sembla, Raül?
Perfecte.
Vinga, fins ara. I saludem el tercer component de la tertúlia d'avui, el Joan Muñoz, que és periodista, el tenim a l'estudi de Sant Cugat. Què tal, Joan?
Molt bé, Carme, bona tarda.
Aquí no hi ha problemes.
Aquí no, esperem que no. Esperem que no, ens tenim ben a prop.
Que el dia està sent propici, no?, per totes aquestes qüestions. De seguida que tinguem disponible el Miqui Romagosa a Terrassa, a veure si...
Estic.
Ah, hombre, escolta.
Hola, què tal?
Que dues medalles,
us escoltava,
eh?
No, us escoltava. Vaja,
vinga, me la guardo.
Què tal?
Per un altre dia.
us escoltava, la veritat.
Molt bé, molt bé. Escolta, estic encantada que estiguis a l'estudi. Ho saps, eh?
Ho sé, per això estic aquí.
Vale. Molt bé.
Per això estic aquí. Què tal?
Vinga, esperem a incorporar el Raül, però abans podem obrir foc ja amb aquesta última jornada de Lliga, parlant una mica dels resultats que ens ha deixat aquesta jornada. Un Espanyol que sorprenentment va guanyar a casa 3-2 davant l'Alavés. Aquest enfrontament entre catalans que va tenir lloc ahir a Montilivi, Girona-Barça, amb un 1-4 que hauria pogut estar un resultat bastant més ampli, però inapel·lable, incontestable, el futbol que vam poder veure ahir per part del Futbol Club Barcelona. M'agradaria saber una mica què és el que vosaltres destacaríeu a tot això. El Madrid també va guanyar, eh? Que sí, Joan?
Sí, no es desenganxa, després de les primeres mals resultats, una mica amb un joc una mica qüestionable, però bueno, suma de 3-3, que suposo que és el que és l'important per Carlo Ancelotti i els seus jugadors.
El que passa és que es parla de dos temes que hem parlat molt, que són dels penals, del VAR, o millor dit, tres temes. Penals barra VAR, que podrien ser els dos primers, i Vinícius el 3.
Vinícius.
Saps? Sempre passa, quan el Barça va líder i totes aquestes coses.
Mira, jo com que no he pogut veure imatges del partit del Madrid d'aquesta setmana, li preguntava al Joan si els dos penals eren penal.
Sí, a mi m'ho semblen. Almenys el primer, el de les mans, em sembla un penal bastant clar.
Sí, hola, Raül. Ja estàs? Sí?
Ah, m'escolteu bé ara?
Ara sí, perfecte.
Sí.
Molt bé.
Sí, deia que el primer, el de les mans, sí que em sembla bastant penal, i de fet la cara de Sergi Gómez és clarament de, ui, què acabo de fer, perquè es tapa una mica la cara amb les mans i li dona la pilota i se n'adona ràpidament de que ha fet penal. I després el segon és el típic penal que provoca Vinícius, de moure molt ràpid les cames, fer una finta i el trepitgen, cau al terra, una mica d'espavents des del terra i penal. I al final el Madrid va treure un resultat que semblava que se li anava a girar el partit, perquè la Reial Societat va tenir fins a 3 pals i nombroses ocasions en què Courtois va haver d'intervenir, però mira, 2-0.
Sí, i va sumant al Madrid. Anem a les altres mans, aquelles que es van veure ahir a la tarda a Montilivi. Tornem a tenir un criteri clar, o que sigui entenedor, perquè ahir hi va haver també debat sobre aquestes mans que van acabar sent penal però després no. No sé al final com analitzeu vosaltres aquestes mans. Teniu clar si allò era penal o no?
Jo crec que no hi ha criteri amb el tema dels penals. O sigui, és que per començar ens han d'explicar què és penal i què no és penal, perquè aquest és un tema que jo crec que s'ha d'analitzar amb calma, perquè moltes vegades, clar, amb el tema de les mans, obrir un meló important, perquè clar, moltes vegades diuen ja, però si és involuntària, no és voluntària, si està enganxada al cos, si és un moviment antinatural, bueno, és que això és molt i molt difícil, i jo crec que primer el que s'hauria de fer és dir que és penal, o que és mà, o que es considera mà, o que és... perquè al final no queda clar, i després també s'ha d'entrar a valorar, ja que parlem del tema una mica arbitral i del tema de les mans, el tema del VAR. Quin és el protocol del VAR? Quan ha d'actuar? En quin moment ha d'actuar? I quan es pot demanar? No es pot demanar? Què es pot fer? Jo crec que en el moment que tot això quedi clar, potser baixem un 70% els dubtes i les polèmiques.
Raül?
Jo tampoc entenc quan és mà, quan no és mà, quan és penal, quan no és penal, quan ha d'intervenir el VAR, quan no ha d'intervenir el VAR, perquè és a dir, no sé si us en recordeu, fa un parell de setmanes, crec que va ser a la jornada 1 o a la jornada 2, a Balaïdos, en un partit entre el Celta i el València, va haver una jugada idèntica a la d'aquest cap de setmana a Montilivi, i va ser penal. Aleshores, perquè una és penal i una no és penal. Perquè al final, si l'aficionat va veure un partit de futbol o està veient per la tele i ja no sap quan és penal o quan no, aleshores quina gràcia té. És a dir, fa uns quants anys tothom sabia quan era mà o quan no era mà. És a dir, des de sempre, quan has jugat a futbol, si t'estàs aixecant i estàs allà amb les mans com semblant heavy, doncs semblarà penal. Per què aleshores no és penal? És a dir, perquè volen o perquè treuran una circular, diran no, això sí és penal, però després al cap de dues setmanes diran no, això ja no és penal. Aleshores crec que és una mica boig per tothom, per l'aficionat, per els jugadors, perquè és a dir, al final jo crec que cap jugador estava protestant, perquè el mateix Íñigo Martínez estava dient, estava encara de resignació dient l'he cagat, no? I després va tenir la sort que no li van xiular aquest pedal.
Jo crec que el reglament s'assembla a les aplicacions, que hi ha actualitzacions cada dia o cada dos dies.
Sí, bueno, no sé si realment hi ha reglament, però a mi el que em va cridar l'atenció de la jugada és que el VAR cridés a l'àrbitre, perquè si fos alguna mà, si fos una jugada que no hi ha dubtes en ella, entenc que cridis a l'àrbitre a que revisi la jugada, i a més em fa gràcia que sempre que van a revisar la jugada, si els crida al VAR, no hi ha cap dubte de que canviaran la seva decisió. Sempre que fan el gest aquest de la pantalla, saps que si era penal ho deixarà de ser, i si no ho era, ho acabarà sent. Però em crida l'atenció perquè era una mà que si ell...
va veure.
No crec que ell veiés a la pantalla res diferent al que va veure al camp. Si es va veure claríssim el que va passar, que Valde li toca el cos a Valde i acaba donant a la mà d'Íñigo Martínez. Què és el que veu a la pantalla diferent com per canviar aquesta decisió? És el que li diuen des del VAR? Si des del VAR ho tenen tan clar, entenc és que perquè hi ha un criteri uniforme en aquest tipus de mans. Però si hi ha un criteri uniforme, per què a Balaïdos, com deia el company, sí que es va canviar? És que amb les mans estem semblant el mateix. Si tots els que hem jugat a futbol i els que veiem futbol veiem una mà i realment sabem quan és mà, per què no hi ha un criteri i per què uns dies sí i uns dies no? Això és el que sempre està a debat.
Sí, sí, i estarà, eh? No és la primera vegada que parlem del tema de les mans a la tertúlia, i segurament que en continuarem parlant, perquè us sortiran casos similars, semblants i diferents, que crearan dubte i debat. Anem als partits en qüestió i a les actuacions que estem veient dels equips en aquest inici de Lliga. Comencem amb el Barça. Què destacaríeu del joc del Barça d'aquesta temporada? Quines són les claus de l'equip de Hansi Flick?
Per mi la pressió que fa l'equip, és a dir, fa una pressió asfixiant, és a dir, i això afavoreix els errors individuals, com va ser amb el gol de Lamin, que li roba la pilota a David López, i això és la clau, perquè això Xavi no ho aconseguia en cap moment, i això jo crec que és la clau perquè uns jugadors, sobretot els jugadors d'atac, que normalment els costa defensar, si tu pressiones al davant, no has de defensar tant, perquè tens la pilota al teu camp, i aleshores això afavoreix els grans jugadors, i això Flick ho està aconseguint.
Sí, a més jo crec que també hi ha una cosa important i va relacionada de fet amb la pressió, i és que jo crec que tots els jugadors de la plantilla del Barça ara, a 16 de setembre, tenen clar a què volen jugar i quina és la idea del partit i com han d'arribar a aconseguir resultats. I penso que l'any passat no era així, no hi havia una idea clara, els jugadors no tenien clar el que havien de fer, anaven una mica perduts i això creava una mica d'incertidumbre dins dels propis jugadors. No sé si estic saltant a la pressió en el moment correcte, no sé si aquest és el meu jugador. Potser ara va Lewandowski, però no el segueixen. Jo crec que el Barça, veus el Barça de Flick i van tots a una, i a tot això suma la increïble qualitat que ja tenien l'any passat.
Miqui.
Jo crec que el que ha canviat és, a part de tot el que heu comentat, que ho posaria en una llista, és també la motivació. O sigui, jo crec que els jugadors se senten tots importants i tot això neix d'això, d'aquesta cohesió, d'aquesta pressió, d'aquesta idea de joc. Els jugadors saben el que han de fer i després tenen un líder, que jo crec que això és important. Tenen un líder que són ells mateixos, o sigui, la confiança la tenen ells. No tenen aquella sensació de dir no, aquí el que mana és Xavi, sí, hi ha un capità de la nau, però al final tothom té la seva responsabilitat, no? És una responsabilitat més compartida. Jo crec que han trobat els jugadors la motivació i a partir d'aquí, doncs, el Barça potser, doncs, és massa d'hora, no?, per parlar que pot lluitar per exemple per la Champions, però la Lliga, si el Barça mostra aquesta solvència que està mostrant, difícilment s'escaparà.
Jo tinc un culer a casa, que ja sabeu que els culers d'eufòria màxima poden baixar a ser els més pessimistes del món. Doncs diu que pel novembre ja són campions. Imagina't com estan veient l'equip. El Girona no és el Girona de l'any passat, és veritat que fa de mal comparar. El seu entrenador confia en l'equip, demana temps, i jo crec que se li ha de donar, s'ho ha guanyat. Esperem, doncs, que realment aquesta qualitat que diu Mitchell que té l'equip, doncs, pugui aflorar, pugui acabar sortint, no?
Sí, el Girona aquest any segueix tenint un molt bon equip, però jo crec que tant l'afició del Girona com en general els seguidors de futbol hem de tenir clar que el Girona tornarà a la seva realitat aquesta temporada, que el que vam veure la temporada passada va ser una mica, doncs, una il·lusió que no crec que es torni a repetir, tant de bo, perquè el futbol que proposava Mitchell i el seu equip era increïble. Aquest any s'han fitxat peces que pretenen repetir el que es va veure l'any passat, però clar, has perdut el teu màxim golejador, el màxim assistent i el que segurament era el jugador més desbordant i més diferencial, que era Savinho. Llavors, portem 5 jornades, s'han vist bons moments com la jornada passada que van guanyar 3-0. A poc a poc també s'han enfrontat al que és ara mateix el millor equip de la Lliga i el que segurament està sent el millor equip del món jugant. Va ser un resultat de 4-1, ha voltat, jo donaria paciència, aquesta setmana s'estrena la Champions, a veure com va.
Fer comparacions amb
Vinga, Raül.
Sí,
Raül. I tot això que està dient el Joan, que estic totalment d'acord, perquè és a dir, la baixa de Savinho, que és molt important, perquè era el jugador diferencial de l'equip, i Dovic, que en tenia dues i una la clavava a la xarxa, i això és molt important, però sobretot també perquè va tenir la baixa de Ángel Herrera i Oriol Romeu, és a dir, que va fer un doble mig del camp que era John Solís i Ivan Martín és un jugador que normalment acostuma a jugar més endavant, no? Aleshores crec que això també va afectar, però jo crec que el Girona té plantilla per estar per la part alta de la classificació, és a dir, no Champions, perquè això va ser una temporada històrica i probablement irrepetible, però jo crec que pot lluitar per aquesta sisena o setena posició amb equips com el Betis, la Real Societat, l'Atlètic Club, amb aquests jugadors, però sobretot el Girona el que ha de fer és centrar-se en la Lliga i gaudir a la Champions, perquè és el que va dir Mitchell, és a dir, jo un partit de Lliga, el dia següent me'l miro, me'l torno a mirar i intento corregir els errors, però la Champions s'ha de gaudir i després veurem què he pogut sucar allà.
Miqui.
El tema del Girona de l'any passat amb el Girona d'aquest any, jo crec que és... Fer una comparació pot ser odiosa i una mica, no sé, difícil de fer, perquè jo crec que ahir, o sigui, que la temporada passada, doncs el Girona estava en un moment, doncs, dolç, estava en un moment que tot sortia, i aquest any, doncs, lògicament hi ha baixes importants, s'ha de refer novament l'equip, lògicament els discursos a vegades dels entrenadors també, quan hi ha jugadors nous s'han de renovar, o sigui, no sé, jo crec que també el Girona té al cap, doncs, la Champions. Jo crec que un cop es tregui la Champions del cap, entre cometes, doncs crec que es traurà de sobre una mica aquesta pressió. Però fer comparacions amb el Girona de l'any passat és pràcticament impossible. Jo crec que el Girona, el primer objectiu és salvar la categoria i a partir d'aquí, doncs, gaudir de la Champions.
Anem a Camperic, on l'Espanyol, dues victòries consecutives, eh? S'estan fregant els ulls, eh? Perquè sumar costa. Sobretot un equip que li costa fer gols. I tres va marcar en l'última jornada, no?
Sí, i tres va marcar Puado, que si aquest any aconsegueix demostrar tota la qualitat que va demostrar a segona i que ja havia demostrat en les categories inferiors amb Espanya i el propi Espanyol a les temporades anteriors a primera, doncs serà una gran ajuda perquè l'Espanyol aconsegueixi salvar-se, que a priori serà l'objectiu més proper i no un objectiu fàcil, perquè si et poses a analitzar nom per nom, és una de les plantilles que està potser una mica més coixa. Si és veritat que si Vélez comença a funcionar, si el propi Puado comença a funcionar i si aquest mig del camp tan poblat amb fins a 5-6 jugadors que planteja Manolo González comença a funcionar, doncs és important anar sumant aquests punts. Al final aquesta última victòria és contra l'Alavés, que no s'espera que l'Alavés estigui lluitant per les posicions més baixes, sinó allà una mitja taula una mica més còmoda. Rascar aquests puntets doncs no li pot venir malament de cara a final de temporada i que no ens en recordem d'aquestes dues victòries.
Uh-huh. És que l'Espanyol té un...
A mi m'està sorprenent que fa bé.
El Raül i el Miqui et treu tots dos alhora.
Ha començat el derbi.
Sí. Vinga, anem per ordre. Miqui, entra.
Doncs jo crec que ara mateix l'Espanyol ha de fer una mica allò que diuen efecte formigueta, no? Anar sumant punts i a veure doncs, com pot arribar al mercat d'hivern. Crec que haurà de fer alguna incorporació. El que passa és que també tornarem a parlar del tope aquest salarial, no? Famós. No sé, jo crec que ara mateix l'Espanyol està en un punt que ha d'aprofitar aquesta inèrcia positiva per anar sumant punts i a veure com acaba la primera volta. Suposo que serà aquest el primer objectiu i veure doncs, com agafa un petit coixí cap a la zona de descens. Jo crec que s'ho mereix Manolo González, un entrenador doncs, que ha anat poquet a poquet pujant i que bé, doncs, esperem que continuï tenint aquesta sort, aquest punt de sort, no?
Doncs a veure si és veritat i continua sumant la següent jornada, que juga amb el Real Madrid. Què et sembla? No. Estaria bé, no?
Sí, home.
Sí. Home.
No és de la seva lliga, però qui sap? No està el Madrid en el seu millor moment, no?
Passa que la propera setmana hi ha tres partits de lliga. Aleshores suposo que l'Espanyol haurà d'intentar seleccionar quins partits són els més probables per guanyar. Perquè una jornada de 9 punts, si crec que és Bernabéu, a casa contra el Villarreal, i després fora de casa, no me'n recordo contra qui va, però és a dir, amb una plantilla tan limitada de jugadors, ha de seleccionar molt bé en quins jugadors ha de fer l'esforç. Perquè abans el Jong em parlava de Vélez, però per mi el jugador que a mi m'ha sorprès perquè no el coneixia és el migcampista Kral. Kral crec que és un dels noms de la Lliga, perquè és un jugador que... És un box-to-box d'aquests que van des de defensa cap a l'atac, que arriba, que té un control de pilota, a mi m'està agradant molt, i sobretot la importància de la continuïtat de Joan García, no? Tenir un porter diferencial com és el del Joan crec que és molt important perquè l'Espanyol aconsegueixi salvar-se, i jo crec que salvarà perquè crec que hi ha equips bastant inferiors a ells, com per exemple el València, Getafe, Leganés i sobretot el Valladolid.
Bé, doncs esperarem que sigui així, no se li compliqui la situació en aquest campionat. Champions, hi ha ganes, eh? Sí o no? Tenim una setmana plena de partits, nois,
no,
que demà...
No,
demà, sí, avui és dilluns, demà dimarts comença.
Dimarts, dimecres i dijous tenim partit, és l'única jornada que són 3 dies, no 2, com de normal, i doncs veurem, amb ganes de veure doncs, els equips espanyols, els equips catalans estrenar-se, per exemple el Girona, que ho fa al camp del PSG, però també ganes de veure doncs, quina continuïtat té aquest nou format, com gestionen els equips això de tenir 8 partits en comptes de 6, això de jugar un partit fora, un partit a casa sense tenir al cap de què jugaràs la tornada, amb ganes, il·lusionat per aquest nou format.
Sí? Raül?
És a veure si acaba entrant, no? Perquè és una Champions nova i a veure com el consumidor si l'acaba d'agradar o no, perquè normalment és el que deia el company, que tenia una anada i una tornada i al final possiblement el últim partit o penúltim partit no servia per res, depenent de la dificultat del teu grup. Però és que ara depèn absolutament de la teva sort, perquè és a dir, el Girona, per exemple, ha entrat a la Champions amb la versió més difícil possible, no? Que és jugar contra el PSG, allà amb uns altres equips de molt nivell, però per exemple veus el grup del Barça i del Madrid i que a priori no han de tenir cap dificultat per passar-hi. Està entre els 8 primers, que ja t'estalvies la ronda de 8ens. Aleshores és a veure què tal i sobretot a gaudir aquesta setmana amb tants partits i els veurem i s'intentaran veure els tots.
Tu també, Miqui?
Jo és que veig que...
tu estàs saturat ja.
Sí, no? Jo és que veig que al final aquí el que es busca és cada vegada més partits i això passarà també amb el proper Mundial, que crec que passen de... sembla que són de 32 equips a 40, o sigui que veurem fins a 100 i pico partits. Jo que sé, és que veig que cada vegada hi ha més partits, i el que tot això va en contra és de les competicions de casa, de les lligues
i de
locals.
La qualitat dels espectacles també.
Clar, perquè també. Al final és que, no sé, jo crec que s'estan carregant una mica la Champions, perquè abans la Champions era doncs una època especial, una jornada especial, ja havia començat la Champions quan començava la temporada, i ara, doncs bé, no sé, jo crec que aquest format a lo millor és més atractiu, però veurem si dura un any, dos, o a lo millor dura 15 dies i no acaba la competició, no ho sé. Jo crec que és, canviar a vegades té aquests riscos, no sé, ja veurem. Jo crec que s'ha buscat més un contraefecte contra la Lliga Europea, que s'estava planificant,
sí,
que no pas perquè li acaba començant a la UEFA, saps? Jo crec que han buscat més cohesions entre tots els equips que no pas una competició atractiva, no? És per evitar aquesta Lliga Europea de Florentino Pérez,
sí,
me'n recordo.
Han ampliat una mica el corral perquè no s'escapi la gallina dels ous d'or.
Correcte.
Abans de marxar molt ràpidament, que ens queden tres minutets, dos i mig, renovació ja oficial d'Aitana Bonmatí pel Barça fins al 2028. Què us sembla? Una excel·lent notícia?
Home, pel Barça segur, per la Lliga Espanyola segur, sobretot pel perill imminent que suposaran tant lligues com l'americana, com segurament no crec que tardin massa les lligues àrabs, i en aquest cas la Lliga Anglesa, que era l'equip que més amenaçava, el Chelsea era l'equip que amenaçava en pagar aquesta clàusula. Bona notícia que una jugadora com Aitana, que realment ja ho ha guanyat tot i està a punt de guanyar la seva segona pilota d'or, encara segueixi apostant doncs 4 anys més pel club que és el club de la seva vida, i doncs donant el que crec que ha estat bé que hagi durat tan poc aquest culebron, això de, jo pensava que potser estaríem parlant més de temps a veure què fa Aitana, què no fa Aitana, doncs ella ràpid ha volgut solucionar el tema. Jo crec que ella no vol estar un any sencer escoltant rumors o coses que es diuen,
i així estarà més tranquil·leta.
Sí.
Raül, bona notícia, sí?
Sí, i tant, i sobretot ha prevalent la voluntat de l'Aitana, no? Perquè segons diverses informacions el Chelsea volia pagar la seva clàusula i volia fer-li un contracte de llarga durada, i això és molt difícil lluitar, no? Perquè equips de la Premier paguen molts diners, però crec que és una molt bona notícia pel Barça tenir la seva icona i la millor jugadora del món aquí a casa, i sobretot per la Lliga, perquè tenir jugadores d'aquest nivell per la Lliga Espanyola crec que és molt important, perquè ara quan quasi totes se'n van cap a Anglaterra o cap a França, crec que és molt important mantenir les jugadores teves a casa.
Niki, tanques.
Doncs mira, el meu titular serà que per fi aquesta renovació d'Aitana serveix perquè el Barça doncs tingui bones tardes i bones nits. Ho sembla. Per acabar, sí, crec que ho deixo...
Per acabar, vale? sí, està estupendo. La veritat és que és una molt bona notícia, perquè, com heu apuntat, és veritat, que les amenaces arriben des de Anglaterra, arribaran també dels Estats Units, més tard que... Més d'hora que tard, digues?
A cop de talonari, ja veuràs.
Home, clar...
Volen anar, no sé, volen assaltar la banca, allò que diuen, no?
Molt bé, doncs em quedo amb el teu titular. Bons dies i bones tardes.
Sí.
No?
I bones tardes,
molt bé.
Sí.
I bones nits. I bones nits. Molt bé. Raül, Miqui, Joan, gràcies per l'estona de conversa. Que vagi molt bé la setmana. Adéu-siau.
Bona tarda.
Que vagi bé.
Ràdio Sabadell.